L'espia de Mahler, una coproducció de la Simfònica del Vallès i Ràdio Sabadell 94.6, presentada per Jordi Cos.
El fet que la musculatura del repertori simfònic del segle XX i l'ansiolític més sovintejat de la vida moderna, el Valium, comparteixin un mateix origen demostra que cap guionista pot superar el talent de la història en la creació de comèdies. Potser només a Willy Wilder se li hagués acudit d'imaginar un personatge tan singular que germana la música atonal amb la psiquiatria. Paul Sacha, antic president del Consell d'Administració de l'empresa farmacèutica Hoffmann La Roche, fabricant de l'esmentat calmant, a més de director d'orquestra i mecenes dels noms comuns de la música del segle passat. Avui, amb el suport ansiolític de Rocío García, el control tècnic, Valium i música tonal a l'espia de Mahler. Entre els compositors que apadrinà Paul Sacha cal destacar una patum del segle XX, Béla Bartók, de qui escoltarem el fragment d'una obra encarregada expressament pel mecenes, el Divertimento per a orquestra de corda. El cas és que Sacha va trobar molt difícil d'interpretar una anterior obra encarregada a Bartók, una de les més conegudes del compositor hongarès, la música per a corda, percussió i celesta, i li va demanar una altra partitura més senzilla. El resultat va ser el Divertimento per orquestra de cordes. Bartók el va compondre en només 15 dies, el mes d'agost de l'any 1939. Sacha allotjà Bartók a la seva mansió de Suïssa. Per ajudar el compositor en el seu procés creatiu, el mecenes li proporcionà un piano i un cuiner personal perquè no hagués de patir pel menjar. No és estrany, doncs, que Bartók acabés l'obra en menys de dues setmanes. Només un dia després d'acabar la composició, 18 d'agost de 1939, Bartók va escriure això al seu fill gran. D'alguna manera em sento com un músic dels temps antics, el convidat d'un mecenes de les arts. Estic vivint sol en una casa de pagès autèntica. Els mobles no són de caràcter, però molt millor, perquè són l'última paraula en comoditat. Els diaris em van plens d'articles militars sobre països que han pres mesures de defensa. També estic preocupat sobre si seré capaç d'arribar a casa des d'aquí. 15 dies després, Hitler envaïa Polònia. Començava la Segona Guerra Mundial, un divertimento abans de la tragèdia. Xaxa crea i dirigeix als 16 anys el seu propi laboratori, una orquestra integrada per companys d'aula. Exercici escolar que li aportà la perícia justa per governar 4 anys més tard, no sense abans deixar-se esculpir el gest pel director d'orquestra Félix Weingartner, un instrument amb què conjugarà el futur de la música en temps present, l'Orquestra de Cambra de Basilea. Weingartner va ser deixeble de Franz Liszt i passarà la història per ser un músic escrupolós que, com Toscanini, presumia de ser fidel a la partitura, per la qual cosa les seves interpretacions estan absentes d'aquelles romàntiques fluctuacions del tempo. Ens ho demostra ara el mateix Weingartner amb aquesta versió del darrer moviment de la 7a Sinfonia de Beethoven amb la Filarmònica de Viena. Precís com un rellotge. Thank you. Som a la dècada prodigiosa dels 20 dels 1900 i l'aposta per la modernitat de Xaixa, obsedit amb que una ciutat sense carisma com Basilea competís amb París, Berlín i Viena en la capitalitat de l'avantguarda musical, desvetlla passions entre els joves adinerats suïssos delerosos d'espantar l'avorriment de les seves vides ocioses. Poso per cas. Emmanuel Hoffmann, hereu de l'empresa farmacèutica Hoffmann, i Maja, la seva esposa, mare adoptiva de les darreres criatures pictòriques que parien en aquella època, no sense dolor, les mans de Chagall, Picasso i Miró. El matrimoni Hoffmann va caure de seguida sota l'influx de la personalitat magnètica del jove Sasha, les ambicions del qual, inversament proporcionals als recursos econòmics al seu abast, no encaixaven per aquell temps en el trencaclosques de la seva vida. Per aquella època, Sasha dirigia l'orquestra que ell fundà, la de Cambra de Basilea, i acompanyava així a la pianista Clara Haskell en el concert per a piano de Mozart número 20. Clara Haskell ens el recrea ara dirigida pel mateix Paul Sasha uns anys abans de convertir-se en multimilionari i mecenes. Després us diré com. El destí brindarà a Paul Sasha la solució al seu problema matemàtic de manca de capital en un pas a nivell sense barrera, on la mort sorprèn Manuel Hoffmann amb les mans al volant del seu cotxe. Sasha confessarà anys més tard a Leslie Stephenson, autor de l'última biografia publicada del mecenes, la seva actitud després de l'accident. Doncs vaig anar directe cap a Maja. Així, el 1934, un devot de la música contemporània sense possibles contreu matrimoni amb la vídua més rica de Suïssa i mare adoptiva dels pintors d'avantguarda. Tres anys més tard, naixien les primeres obres d'una nombrosa llista, prop de 200 en 60 anys, amb què la música del segle XX adquireix musculatura de culturista gràcies a l'esforç dels gimnastes del pentagrama més talentosos de l'època. Entre ells, Stravinsky i el seu concert en re, compost el 1946 en commemoració del 20è aniversari de la fundació de l'Orquestra de Xaixa, l'Orquestra de Basilea, i que ara ens recreen els músics de l'Orfeus Chamber Orchestra. Segur que en algun moment us sona com una dansa. De fet, Jerome Robbins, el creador de West Side Story, la va utilitzar per crear una coreografia. Thank you. Un altre concert en re d'Stravinsky, aquest per a violí i orquestra que no fou encarregat per Sasha, però sí que el va dirigir amb en Sophie Muta com a solista. Aquest n'és el testimoni. Thank you. moment del Còdex Flamaric amb Albert Ferrer Flamaric, el Lord Vader de la crítica musical. La novetat literària.
I la novetat literària d'aquesta setmana ens la porta Ediciones Acal, que els darrers mesos ha publicat la traducció d'una nova col·lecció sobre la història de la música repartida en 6 volums que arriben fins al segle XXI. Ho fa amb la qualitat, elegància i estil idiosincràtics d'aquesta editorial que tant ha contribuït a dotar d'una bibliografia útil al panorama musical espanyol. És a dir, ho fa amb cobertes, amb paper setinat i un grafisme còmode de llegir, inclusions d'il·lustracions i extractes de partitures. La seva línia és clarament útil com a complement acadèmic o obra d'introducció a la matèria, la profunditat de la qual resideix més en el detall que en allò genèric, tot i que ofereix un context que pretén realçar les relacions entre camps i disciplines. El dedicat al segle XIX, de Walter Frisch, traduït per Juan González Castelao, es divideix en 13 capítols rematats per un breu resum o observació. Com en tota la sèrie, el lector trobarà una mica de tot lluny de la visió positivista tradicional i amb una aplicació metodològica que barreja l'enfocament diacrònic, és a dir, el basat en una continuïtat cronològica, amb el sincrònic, el que es basa en el context. En aquest sentit, integra referències culturals, socials, intel·lectuals i històriques a través d'una anàlisi formal, disseminació de repertoris, el paper de la tecnologia, el rol de les dones, les relacions entre música, identitat nacional o ètnica, així com la recepció de les obres concebent el romanticisme com una variada gamma de creences i pràctiques. La síntesi de processos històrics, incisos científics i influències filosòfiques es troba també entre el més recomanable d'aquest volum dedicat al segle XIX. Walter Frisch pren el Congrés de Viena, 1814-1815, com a punt de partida, tot i reconèixer punts d'inflexió precedents com l'Heroica de Beethoven, i acaba el volum amb el modernisme durant l'última dècada del segle, evidentment segle XIX. Tampoc tria les obres com una mera decoració ni les comenta d'una manera redundant. En el seu discurs hi destaquen els incisos poc freqüents i valuosos com el de l'editor Anton Diabelli o l'eix nodal de l'acord de Tristany que ja és present en Beethoven i retornarà disseminat en Debussy. A més, evita recrear-se en el conegut tercer període creatiu de Beethoven com a estil propi, alhora que exposa una estimulant oposició entre Brahms i Bruckner a partir de les tensions del liberalisme polític vienès de l'època. Igualment incideix en la premsa i la crítica musical a través de Berlioz, Schumann i fins i tot les cartes de Liszt a París. No hi manca el capítol obligat sobre Wagner, ampliat amb una explicació de la seva faceta com a assagista. Prou suggerent resulta el capítol sobre els Estats Units amb les primeres orquestres i les seves societats musicals, la cançó popular i la sorprenent menció a la missa de Catalunya del missioner català Narcís Duran a Califòrnia, així com l'apartat al voltant de l'idiosincràtic pianista i compositor Luz Moró Gottschalk. El volum es clou amb un heterogeni capítol final sobre la tecnologia i la música on l'autor recorre alguns dels aspectes de l'evolució física del so a través de les primeres gravacions com els cilindres de Brahms al piano, l'evolució de la construcció de pianos, instruments de vent metall i l'orquestra en general, així com el desenvolupament de la tècnica de la corda de tenor, acabant amb el comentari de gravacions d'instruments o amb instruments d'època.
L'espia de Mahler a Ràdio Sabadell 94.6.
Sasha s'havia casat amb Maja i presidia el Consell d'Administració de l'empresa farmacèutica Hoffmann La Roche. Anys més tard, les ambicions extremes de Sasha rebran una innovadora injecció de vitalitat a través d'una prodigiosa fórmula química. Després de dècades de posar els nervis de punta a tots aquells melòmans que trobaven amargor en qualsevol plat musical cuinat després de Mahler, Hoffmann La Roche comercialitza el 1973 l'ansiolític Valium. Els damnificats per les partitures patrocinades per Sasha mai no foren advertits que el consum del medicament contribuïa a finançar la gestació de més partitures que els conduïa a insistir en el tractament, ingressant en un cercle viciós del que n'era impossible sortir. Doncs el remei era precisament l'origen de la malaltia. Pierre Boulez, poso per cas, que sona enrere meu i la seva més aguequisa. Obra composta en honor del seu mecenes, Paul Sacha, com a regal d'aniversari pels seus 70 anys d'edat. L'audició de la qual potser ara estigui alterant el sistema nerviós d'algun malhomen ancorat a altres músiques no tan agosarades. La partitura de Boulez no hauria d'induir el consum de cap Valium, doncs és una obra intel·lectualment molt enginyosa. I és que, a més de fer servir la traducció en notes musicals de cada lletra del nom de Sasha, les incorpora en codi Morse. La idea no va ser de Boulez, sinó d'un dels violoncel·listes més celebrats del segle XX, Mstislav Rostropovich, gran amic de Sasha, com ho podem comprovar ara interpretant el concert per a violoncel en do major de Vivaldi, dirigit pel seu patrocinador, Paul Sasha. Thank you. El cas és que Rostropovich, per celebrar el 70è aniversari de Xàxer, se li va acudir d'encarregar 12 compositors que havien estat patrocinats pel mecenes de compondre cadascú una obra que tingués com a tema la traducció musical del cognom Xàxer. És a dir, en notació anglosaxona, els sons s'ordenen per ordre alfabètic a partir de la nota La, que per tant és un A. El si natural una B, el do una C i així successivament fins a completar l'escala musical. De tal manera que el nom de Xàxer traduït en notes sona així. No em negareu que és un regal original, la traducció musical del teu nom. Entre els 12 compositors que van rebre l'encàrrec de Rostropovich, potser el més cèlebre aleshores era Benjamin Britten, que va compondre aquest tema Xàxer per a violoncel que ara ens interpreta Wen Xingyan. A veure si descobriu el nom de Xàxer declamat en música. El tornarem a escoltar i després el que va fer Britten amb ell. Còdex Flamaric, la novetat literària.
I continuem parlant d'aquest llibre editat per Acal, La música en el siglo XIX, de Walter Frisch. Si abans comentàvem els aspectes positius, ara toca comentar-ne les absències, els errors i els dubtes, ja que hi ha diferents aspectes, excessivament minsos o fluixos, com el dels virtuosos i el virtuosisme, les pàgines 61 a 65, que es troben mancats d'un marc teòric més desenvolupat a la manera d'un Plantinga o un Dalhaus, per esmentar dos referents també traduïts per Acal. Tampoc el poema sinfònic ni les bandes sonores, ni la música coral, amb la seva voluntat pedagògica de les societats que van organitzar aquestes corals, reben la presència pertinent en aquesta monografia. També s'hi enyora un apartat sobre Luis Ferreny com a compositora i professora del Conservatori de París, equiparable al dedicat a Fanny Mendelssohn, Clara Wieck o Amy Beach per cobrir millor la quota heretada de la musicologia feminista. L'oblit de la sarsuela, en el capítol dedicat a l'opereta francesa d'Offenbach i la vienesa de Johann Strauss o la britànica de Gilbert and Sullivan, allarga aquesta llista de mèrits. D'altra banda, tampoc és del tot cert que amb la gran òpera francesa es marqui un moment determinant al segle XIX en el qual la música va començar a participar de la cultura visual, com apunta Fris a la pàgina 80. De manera fefaent, el barroc va conrear els aspectes visuals a molts nivells i en particular en el vinculat als l'aspecte escènic en la combinació d'espectacles com les naumàquies, les òperes torneig, el ballet i, per descomptat, l'òpera. Les escenografies i la voluntat de representació sovint es van servir de gravats com donen testimoni tractats de l'època com el Tractat de Tornejos, Justes i Carrusels i altres espectacles públics de Claude François Menestrier de l'any 1669 i aquest tema ha estat amplament estudiat per especialistes com Eduardo Blázquez Mateos i Esther Merino Peral, per esmentar-ne alguns. Els seus treballs sobre retòrica, simbolisme, perspectiva visual i el concepte de Theatrum Mundi aplicats al marc escènic van més enllà de la inherent noció com a vies de projecció social i control polític de l'art per part de les èlits i en aquest cas doncs Walter Frisch no esmenta, no fa cap referència. Per tant, aquesta idea del segle XIX i de l'òpera francesa com a moment que la música participa de la cultura visual seria falsa. Tampoc Walter Frisch és molt precís al definir Ira Dier, sense anomenar-lo, com un compositor d'obres populars als cabarets parisencs de qui Bizet va prendre, per exemple, la seva habanera com a cançó afrocubana, com indica a la pàgina 200. Ira Dier va ser un referent i les seves obres es van publicar i reeditar al vell continent i Amèrica i del qual varen prendre nota també compositors com Eduard Lalo. En un altre punt, a la pàgina 231, utilitza el terme amfíbrac que no apareix en el glossari terminològic final, mentre que a la pàgina següent, la 232, Frisch cita alguns passatges dels diaris de Gottschalk publicats pòstumament el 1881 sota el nom Notes d'un pianista. En un d'ells recull la valoració del pianista i compositor nord-americà sobre les societats corals europees, igual que Gottschalk considerava que la participació en aquests grups corals podia reduir els crims violents i l'alcoholisme. Després d'aquesta cita, Frisch diu literalment: «És possible que Gottschalk fos una mica ingenu imaginant que el cant coral pogués reduir l'abús de l'alcohol i de les armes de foc, però també és possible que no es donés compte del que havia avançat la missió civilitzadora de Mason i d'altres persones a Boston. El que sorprèn de la cita en concret no és la suposada ingenuïtat de Gottschalk, sinó la de Frisch, que sembla obviar i qüestionar la tasca social i política d'infinitat de societats a Europa, entre les que cal destacar les del català Josep Anselm Clavé, que va ser el primer en introduir a Wagner a Espanya l'any 1862. Entre els seus objectius estava la reducció de l'alcoholisme entre la classe obrera i la seva alfabetització. Només cal consultar les publicacions de l'època per trobar-ne els testimonis i al·lusions a aquest fet. Això és el que dona de si aquest llibre de la música en el segle XIX de Walter Frisch, editat per Ediciones Acal, amb el format que el caracteritza, una edició molt elegant, amb nous conceptes, una mirada més transversal, però amb algunes llacunes força significatives.
L'espia de Mahler, un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
De tots els compositors apadrinats i subvencionats per Sasha, hi ha un espanyol, Cristóbal Halffter, qui va compondre en homenatge al seu mecenes la partitura Tiento de primer tono i Batalla imperial, en què reorquestra dues composicions de la música antiga espanyola. Per una banda, el Tiento en primer tono d'Antonio de Cabezón i per l'altra, la Batalla imperial, composta per Joan Cabanillas. Antonio de Cabezón va ser un compositor nascut el 1510 a Burgos, que quedà cec quan tenia 8 anys d'edat, fet que no va ser obstacle perquè arribés a ser un músic talentós en la cort dels reis espanyols Carles I i Felip II. El seu Tiento de primer tono, en versió original, sona així. Thank you. aquesta és la reorquestració que en va fer Cristóbal Halfter, introduint a més les notes que resulten de convertir en música el nom de Xaxa. L'escoltem en la versió de l'orquestra de la Ràdio Televisió Espanyola dirigida per un músic de Sabadell, Santi Serrate. No seria gens estrany que el teu sistema nerviós patís una lleu descompensació en l'oportunitat que t'ofereixo de reconciliar-te amb la música atonal. En aquest cas, per a recobrar la calma interior i treure't del damunt la culpa per no estar musicalment acordat amb els temps, t'aconsello que en comptes de prendre't un Valium escoltis aquestes paraules mítiques que clouen el diàleg que ara escoltarem, escrites per l'únic creador que hagués estat capaç d'imaginar un vincle tan singular entre l'ansietat i la música del segle XX, entre el Valium i la música contemporània, Billy Wilder. I demà serà un altre dia.
Hablé con mamá. Estaba tan contenta que hasta lloró. Quiere que lleve su vestido de novia. Es de encaje blanco.
Osgood, no puedo casarme con el vestido de tu mamá. Seguro que ella y yo no tenemos el mismo tipo.
Podemos reformarlo.
No hace falta. Osgood, he de ser sincera contigo. Tú y yo no podemos casarnos.
¿Por qué no?
Pues, primero, porque no soy rubia natural.
No me importa.
Y fumo. Fumo muchísimo. ¿Ves igual? Tengo un horrible pasado. Desde hace 3 años estoy viviendo con un saxofonista.
Te lo perdono.
Nunca podré tener hijos.
Los adoptaremos.
¡No me comprendes, Osgood!
¡Ah! ¡Soy un hombre!
Bueno, nadie es perfecto.
Ningú no és perfecte. Paul Sacha va morir el 1999. Segons diuen les cròniques, era l'home més ric d'Europa, amb una fortuna valorada en 13.000 milions de dòlars, que es diu aviat. I Europa va ser més rica culturalment gràcies a la seva aposta pels compositors del seu temps, que possibilità la creació de partitures que volen ser eternes. Una cançó, però, que cap d'aquests creadors va atrevir-se a compondre pensant en Paul Sacha, la va fer Adolf Deutsch per al film de Billy Wilder, Con faldas y el loco. Ens la canta ara com a cloenda del programa d'avui d'aquesta manera tan irresistible, Marilyn Monroe. El títol de la cançó devia ser el primer pensament que li passava a un compositor pel cap el primer cop que coneixia Paul Sacha i els seus 13.000 milions de dòlars de patrimoni. Jo vull ser estimat per tu. Bon viatge.
I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone. I wanna be kissed by you, just you, nobody else but you. I wanna be kissed by you alone. I couldn't aspire to anything higher than to feel the desire to make you my own. Ba-dum-ba-dum-ba-dum-dee-dum. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone. of a desire to make you my own. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you. The diddly 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 dum, boop boop doop.
L'espia de Mahler, un programa de la Simfònica del Vallès a Ràdio Sabadell 94.6.